Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El 29 de novembre és Sant Sadurní i la capital del Cava es prepara per celebrar la seva festa major amb un programa d'actes que arrenca avui divendres i que tindrà el seu dia gran dimecres vinent, 29, amb la cercavila de balls populars, el correfoc infantil i la lectura dels versots. Anem a descobrir aquesta programació de festa major, tot tornant fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, des d'avui i fins dimecres el dia gran, celebrem aquí a Sant Sadurní la nostra festa major i avui hem convidat a la regidora de Cultura per presentar-nos tots aquests actes. Marta Castellví, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Ja tenim aquí a tocar la nostra festa major. Suposo que ja tot a punt perquè aquesta tarda, a 7 de la tarda, comencin els actes de festa major. Aquest any, una miqueta avançats, per això.
Sí, ara ja... Avui, dia 24, ja tot a punt, ultimant petits detalls, però ja tota la maquinària i l'engranatge a punt. I com deies, aquest any comencem una mica abans. Sí que és cert que aquests últims anys ja hem aprofitat molt el que és el cap de setmana previ a la festa major per començar a fer actes i aquest any fem una mica el mateix, però com que la festa major el dia 29 enguany és dimecres, tenim doncs molts dies previs de celebració abans del dia gros, que és el dia 29.
Sempre expliquem una cosa, i és que nosaltres no tenim festa major a l'estiu com tots els municipis, sinó que la nostra festa major és el mes de novembre. Nosaltres a l'estiu, al mes de setembre, tenim les fires, que no són la nostra festa major. La nostra festa major és Sant Sadurní, 29 de novembre, cosa que ens diferencia una miqueta de la resta.
Sí, això ho hem comentat molts cops, som un poble culturalment molt actiu, som un poble molt festiu, tenim molta tradició, no?, amb aquests àmbits, ja començant només amb els barris al mes de juny, al setembre a les fires, i la festa major a l'hivern, la veritat és que sempre representa un repte, no?, perquè al final sí que a l'estiu o al mes de setembre és molt més fàcil a nivell logístic, per exemple, i de participació, programar actes doncs, quan el temps acompanya molt més, que és el fet més evident, i sempre representa un repte poder fer créixer la festa major, poder implicar les famílies, el públic en general, a participar, i sí que en aquest sentit tota la feina i la implicació que tenen les entitats, la veritat és que és fonamental per poder anar teixint aquest creixement amb la festa major.
Sumant-hi el fet aquest, no?, que el nostre dia gran és el 29 de novembre, la gent de Sant Sadurní té festa, però molts dels sadurninencs treballen fora, estudien fora, i per tant aquest dia no poden gaudir segurament d'aquesta festa com els agradaria.
Exacte, això és una realitat amb la qual ens hi trobem cada any i des de sempre. I aquí la tendència els últims anys sempre ha estat, com deia, trobar una mica un equilibri, no?, en poder començar a celebrar actes al cap de setmana, que està comprovat que la gent doncs, té molta més opció a participar, però també mantenir els actes troncals i estructurals el dia 29 i, per tant, trobar o intentar trobar una mica aquest equilibri amb que hi hagi actes de cap de setmana i, per tant, tothom pugui participar molt més, però també mantenir el que és l'essència, no?, d'aquests actes que conformen la Festa Major i que aquesta essència, insisteixo, va molt lligada amb les entitats que en aquest cas són elles que lideren aquests actes, diria que són els més esperats per la gent de Sant Sadurní.
Es dona la coincidència, Marta, que demà, dissabte, és 25N, se celebra aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones i algunes activitats també de Festa Major que, en aquest cas, han costat una mica aquesta convivència.
Sí, Coincideix, com bé dius, el dissabte amb la diada reivindicativa, no?, i de denúncia que representa el 25N, i aquí sí que hem buscat un punt d'acord, diguem, entre les propostes que es feien des de la taula per la igualtat i les propostes que es feien des de la comissió de festes. Això què vol dir? Vol dir que la taula per la igualtat, crec que amb bon criteri, proposava que el 25N no fos una diada festiva, sinó que és una diada, com deia, de reivindicació i de denúncia i de posar sobre la taula aquesta violència que patim les dones. I això anava una mica en contraposició al que es proposava des de la comissió de festes, que era fer la nit jove, el concert i el que és la sessió de DJ el dissabte, que és quan més joves poden, doncs, participar i gaudir d'aquesta festa. Aquí sí que vam parlar en aquest cas amb la regidoria d'Igualtat, Cultura i Igualtat, ens hem posat d'acord amb que la festa, la nit jove, es pugui fer aquest 25N, però fent que qui puja a l'escenari i qui forma part, no, del cartell d'aquesta nit, doncs siguin dones, i el que hem fet és encaixar aquesta programació amb aquest criteri i al final fer compatible les propostes que es feien des d'aquests dos espais de participació que representen la comissió de festes per una banda i la taula per la igualtat per l'altra, perquè al final enteníem que totes dues posicions són igualment legítimes i, per tant, la nostra feina era buscar l'equilibri. Al final sempre estem intentant trobar aquest punt i que tothom estigui còmode amb la programació i amb el que representen aquests dies.
Si et sembla, Marta, anem a repassar aquesta programació que, com dèiem, arrenca avui a les 7 de la tarda amb cinema i amb una pel·lícula que, si expliquem-ho bé perquè la gent entengui, que en aquesta pel·lícula té aquest toc sadurninenc.
Sí. Aquest any ha sigut un any a nivell cinematogràfic molt actiu a Sant Sadurní, perquè és, diria que és la tercera pel·lícula que projectem aquest any. En aquest cas la projectem perquè hi participa una sadurninenca, la Maria Anglada, i comencem aquesta festa major amb aquesta pel·lícula, i a més aprofitant, no, que és un artista d'aquí del municipi, això ens permet poder fer un col·loqui, no, i anar molt més enllà de, no només es projectarà la pel·lícula, sinó que tenim l'oportunitat de parlar amb ella, que ella pugui explicar, doncs, el que no es veu, no, a través de la pantalla, que el públic li pugui preguntar el que sigui, i és una crec que una molt bona oportunitat pel públic per poder conversar amb ella i que ella pugui explicar, no, tot el que implica participar en una pel·lícula així.
Això serà avui al celler de la Fassina de Can Guineu, a partir de les 7 de la tarda, la projecció de l'Oli Tormenta. I anem a demà, Marta. Ja ho hem avançat, aquest concert amb veus femenines i amb moltes dones, a partir de les 12 de la nit.
Sí, això serà a la plaça del Montseny, que un any més fem el muntatge de la carpa, que això també ens permet, doncs, fer aquests actes de nit i estar una mica més cobert. Sabem que és un espai que funciona, també una vegada més intentant fer programar els actes aprofitant tots els espais que tenim al municipi, i tindrem això, un concert de versions, després sessió de DJ, i sí que aquest és l'acte més pensat especialment pel públic jove, i també és un acte, doncs, molt, molt liderat per la comissió de festes en aquest cas.
Proposta jove dissabte, i diumenge tenim proposta infantil i aquesta orquestra que ja va sent com una tradició, que totes les festes que acollim aquí a Sant Sadurní els últims anys tinguin una orquestra, i també aquestes activitats segurament molt demandades per la gent més gran del municipi.
Exacte, això ha sigut sempre una demanda, una reivindicació d'aquest sector del públic. Ho venim fent ja amb Festa Major i amb les fires. Són espectacles que funcionen molt bé, que són una mateixa formació, fa els dos espectacle, és que és primer el concert i després el ball, i en aquest cas també funciona molt bé programar-ho al pavelló de l'Ateneu, i també el diumenge al matí tenim l'espai pel públic familiar, que també aquesta vegada, arrel de les propostes de la comissió de festes, es va posar sobre la taula buscar un tipus d'espectacle que anés una mica més enllà del teatre o del circ que havíem programat més per fires, i en aquest cas doncs fem una proposta que crec que pot funcionar molt bé amb el públic familiar, que és l'Ildor.
A més, arriba a dos llocs diferents, allò que dèiem de distribuir-ho tot per tot Sant Sadurní, perquè al final avui tenim aquesta activitat de cinema a la Fascina, demà tenim el concert a la plaça del Montseny, diumenge tenim el Lluís Companys i l'Ateneu, per tant, sí, ja tot repartit.
Sí, i després, com dèiem, els actes més essencials o més tradicionals de la Festa Major passen molt al centre del poble. Això és una realitat amb la qual hem de conviure actualment, d'adaptar-nos a tots els espais, i això també és un repte. Per exemple, en el cas de l'espectacle familiar del diumenge al matí, és allà per les característiques que necessiten els artistes d'espai i de metres i de muntatge. I aquí sí que, la veritat, el Servei de Cultura fa un esforç molt gran en poder encaixar tota la programació amb els espais que tenim.
Marta, dilluns agafem una miqueta d'aire, descansem una mica, perquè dimarts ens arriba ja la vigília i venen ja aquestes activitats de folklore popular.
Sí, es comença amb la cercavila de la vigília, que això és iniciativa de l'entitat dels Balls Populars, també de la colla gegantera. Mm-hmm. És una iniciativa ja volgudament per arribar a aquest públic més jove o més adult que potser el dia 29 treballa o estudia fora i per tant no pot gaudir de la cercavila. El que es busca amb aquesta cercavila de la vigília és això, arribar a aquest sector de la població, i enguany també, com a novetat, tindrem la participació dins de la programació de Festa Major del grup de teatre amateur, que també el mateix dia 28 presentarà la seva obra Rumors, i que això també crec que és un punt molt positiu poder sumar a aquest acte a la Festa Major, que ja volgudament, no?, sempre intentem que el talent local hi estigui implicat, i per tant amb iniciatives com aquestes, que de fet van ser ells mateixos, no?, qui van fer la proposta de poder presentar aquesta obra per Festa Major, doncs la veritat que crec que enriqueix molt més i és un valor afegit, no?, a aquesta programació.
I ara sí, arribem a dimecres, 29 de novembre, dia de Sant Sadurní, i dimecres sí que arriben al gruix de les activitats a molta cultura popular.
Sí, és la cercavila que cada any crec que va creixent més, tot i que no és fàcil, perquè tota la gent que participa, doncs, hi ha gent que, com dèiem, que treballa fora, això, i per tant és sempre un repte, però sí que aquí els grups infantils juguen un paper fonamental. També sabem, no?, que allà on hi ha nens hi ha pares, hi ha molta participació, i després també al vespre són els Diables Saman Refum qui posen ja el toc més satíric, no?, de la Festa Major amb la lectura dels versots, que enguany he de dir que fan 30 anys de versots, i que pel que ens ha anat arribant ho volen celebrar d'alguna manera diferent i especial.
Tradicionalment la Festa Major sempre ha tingut aquest toc vermell dels Diables Saman Refum. Els versots és segurament el moment més esperat de la Festa Major, també una mica el més temut pels polítics.
Sí, una mica. No t'enganyaré, una mica. Però bueno, al final és part del joc, no? És part del paper que ens toca, i per tant, com que des del meu punt de vista ja fa molts anys, no?, que ho fan des d'una posició, la veritat, que molt respectuosa, evidentment, no?, de crítica, que és el que ha de ser, però crec que ho fan amb humor i amb elegància.
A banda d'aquestes propostes, en tenim algunes més que estan també sota el paraigües d'aquesta festa major, propostes com l'Hora del Conte Golfa, que organitza la biblioteca el 29 de novembre, que és un clàssic ja, o sigui, no estem inventant res, i d'altres que podrem anar gaudint tant dijous, divendres, dissabte, però ja molt més disseminades, diguem-ho d'alguna manera.
Sí. Al final, amb aquestes celebracions, amb la Festa Major, no?, en aquest cas de Sant Sadurní, sempre hi ha aquest repte de mantenir el que funciona any rere any i mantenir el que la gent ja sempre espera, però també amb les dates del voltant, els espais que tenim, doncs intentar fer propostes noves, també sempre buscant molt que tothom trobi el seu espai, que tothom trobi la seva proposta i intentar que tots els públics tinguin doncs un moment que sigui per ells, no?, durant la Festa Major. Això és molt complicat, eh? Intentar agradar a tothom, intentar que a tothom li encaixin les propostes és molt difícil, però la veritat que intentem molt treballar en aquesta línia, sobretot amb els diferents sectors de població, perquè al final la Festa Major és de tothom, tothom ha de tenir l'oportunitat, no?, de formar-ne part i participar-hi, i per això, insisteixo molt, juguem molt amb les dates, amb els espais i vigílies, dies festius, caps de setmana, i la veritat és que tenim gairebé una setmana plena d'actes on jo animo a que la gent consulti la programació i que busqui el seu espai per participar de la Festa Major d'enguany.
Marta, aprofitem que estàs aquí perquè estem a les portes ja del mes de desembre. El dia 1 de desembre aquí a Sant Sadurní s'encenen els llums. Per tant, ja podem dir que començarem a ensumar.
Ja serà Nadal.
El Nadal. I el Nadal sempre arriba amb propostes per a grans i petits. I començo preguntant-te per Cap d'Any, que segurament és una d'aquelles cites que feia anys que potser se celebrava poc aquí a Sant Sadurní i que aquest any torna a revifar.
Sí, aquest any torna a revifar i ho farem arrel de la proposta doncs, d'una empresa que es va posar en contacte amb nosaltres per poder fer una festa, una celebració de Cap d'Any. Sí que ara ja estem en el punt final de lo que és la gestió, diguem, administrativa i els tràmits, sembla que tot va com ha d'anar i, per tant, tindrem aquesta celebració al pavelló de l'Ateneu la nit del 31. I també, com cada any, tindrem la celebració de les campanades a la plaça amb una mica de dinamització, però sí que aquest any doncs, pot marcar un abans i un després del que els últims anys han estat les nits de Cap d'Any a Sant Sadurní. L'any passat vam fer ja una primera aposta,
un concert.
I aquest any doncs, sí que arrel de moltes demandes i reivindicacions tocava fer ho enteníem que tocava fer un pas endavant en aquest sentit i sí que això doncs, va ser proposta, iniciativa de Xaloc Avens en aquest cas.
Això serà Cap d'Any. A banda de Cap d'Any tenim Nadal, tenim Reis i tenim les cartes als patges, la cavalca de Reis, activitats tradicionals pels petits de la casa.
Sí, i la veritat que tant la recollida de cartes com la cavalcada de Reis són actes, són dates que els últims anys hem volgut fer créixer molt, intensificar molt, cuidar molt aquests actes, pensant especialment amb els més petits, amb la canalla, i aquest any també la idea és fer la recollida de cartes a finals del mes de desembre. I en principi també mantenint el que ha funcionat molt aquests anys, que és el format a la plaça de l'Església. La idea és seguir en aquesta línia i també seguir en la línia de les últimes cavalcades.
al final les coses que funcionen, bueno, doncs no s'han de canviar, no?
Bueno, són coses que funcionen, que s'hi ha treballat molt, també que si la nit de Reis o tots els actes que envolten la nit de Reis tenen avui la magnitud que tenen, és també perquè hi ha molta gent a darrere. Sí que en aquest cas el paper que juga la comissió de Reis, la gent voluntària que ens ajuda, no?, a coordinar tot això quan arriben els Reis a Sant Sadurní, per nosaltres, pel Servei de Cultura, és fonamental les idees que porten, el temps que hi dediquen, l'amor al final que reflecteix en la seva manera de treballar i de fer la feina ben feta. I per això són actes que des del servei es tracten amb molta cura i que, la veritat, sense la implicació de totes aquestes persones aquests últims anys no hagués estat possible.
Doncs Marta, ho deixem aquí. Com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa. Avui, parlant de la nostra festa major, comença avui, tindrà el seu dia gran el 29 de novembre, dimecres, Sant Sadurní. I ens acomiadem, convidant els nostres oients a que passin per Sant Sadurní, a acompanyar-nos en aquesta celebració. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies.
Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó. L'esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor. Oh, oh, oh. Colors a la plaça major, fades i fullets han fet de pintor.
Amb ganes de festa major, de la mà dels Strombers, posem punt i final a aquesta entrevista i ens encaminem cap a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat i després seguim parlant del món del treball amb Miquel Rosso.
És alegria, avui és festa major. Vas fer un minut després de dir-me que no. No oblidaré mai aquell màgic petó. Vas fer un minut després de dir-me que no. Tornar-te a veure, tu ets el meu amor. Oh, oh, oh. Hi ha somnis que mai moriran, hi ha somnis que no es compliran. Tot és alegria, avui és festa major. No oblidaré mai aquell màgic petó. Vas fer un minut després de dir-me que no. Vas fer un minut després de dir-me que no. L'alegria és festa major. Qui canta? Oh, 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 oh. L'alegria és festa
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem les notícies del Penedès en xarxa. Els casos de dones ateses per violència masclista es mantenen, però cada cop són dones més joves. Aquest dissabte, demà, dia 25 de novembre, se celebra el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones, ja sigui física, psicològica, sexual o econòmica. A Vilafranca, la campanya porta per lema Canvia la història, amb diferents cartells fets per l'Escola d'Art Arsenal i centrats en manifestacions. Des del Servei d'Informació i Assessorament a les Dones, el CIAT, la tècnica d'igualtat de Vilafranca, Eva Milles, explica que entre els serveis multidisciplinars que ofereixen també acompanyen dones víctimes de violència de gènere, una atenció que ha crescut en els 3 darrers anys, però ho ha fet de forma estable. Precisament el que més els preocupa a les dones a l'hora de denunciar les conseqüències que això pot tenir cap als seus fills. I Eva Milles destaca com des de la reforma de la llei del només sí és sí, ja no hi ha tanta pressió per denunciar ràpidament. L'advocada del CIAT, Patricia Mestre, comenta que els casos mediàtics han ajudat a les dones a empoderar-se i explica algunes de les situacions més habituals que es donen al servei. Des del servei es recorda que qualsevol dona pot ser víctima de violència i que, tot i que la majoria d'ateses tenen entre 30 i 45 anys, s'ha notat un increment de dones a partir dels 19 que volen posar sobre la taula relacions afectivo-sexuals abusives i, per tant, cada cop són més joves les que pateixen situacions d'aquest tipus. Constituït el Consell d'Infants de Cunit pel curs 2023-2024. Dissabte passat es va celebrar a la sala d'actes de l'Ajuntament la sessió de constitució del nou grup, una reunió en què es van renovar els càrrecs i es va realitzar el traspàs entre els consellers i conselleres que acaben el mandat i els que el comencen. En aquesta tercera edició de la iniciativa, el Consell està format per 22 nens i nenes de 5è i 6è de primària de les 3 escoles del poble que han estat escollits per la resta de l'alumnat prèviament. A continuació, els consellers i conselleres van llegir un manifest a favor dels drets dels infants en commemoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants que es va commemorar el dia 20 de novembre. En acabar, va tenir lloc una actuació musical a la plaça de la Vila a càrrec de Kids Dance amb xocolatada inclosa. El Pla del Penedès es volca en commemorar el 25N. L'Ajuntament del Pla, conjuntament amb entitats del municipi com l'Associació Elna, s'han volcat en la celebració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, que es commemora el 25 de novembre i que avui i demà concentra el gruix de propostes. Avui estan previstes diferents activitats per sensibilitzar la població sobre aquest Dia Internacional. A 4:45 de la tarda arrenquen els actes a l'Ajuntament escrivint el nom de les dones i infants víctimes de la violència masclista aquest 2023 i després hi haurà 3 projeccions a la Sala Cat. Finalment, demà també es commemora el 25N a la plaça de l'Ajuntament amb una encesa d'espelmes i la lectura del manifest a 8:00 PM. I la primera trobada de bèsties de foc és la novetat de la Festa Major de Castellví de la Marca dedicada a Sant Sadurní. El primer dels actes de dissabte de la Festa Major en honor a Sant Sadurní, el poble de Castellví, començarà a 9:45 AM amb una caminada que sortirà des de davant de la capella de Sant Andreu. A 6:00 es programa una gincana ciclista infantil. Una de les novetats de la festa és la primera trobada de bèsties de foc del drac de Castellví de la Marca amb la participació del Porquet de Sant Antoni de Vilanova, el Masellot de l'Avern, el Drac de la Múnia i el Drac de Castellví. La plantada es programa a 5:00 PM per seguir amb una xocolatada, una timbarada i el correfoc a 7:15 PM. Un dels actes destacats de diumenge a 12:00 PM es farà a la Societat de Castellví i serà el tastet de tapes salades. A la Polivalent hi haurà jocs gegants, jocs tradicionals i pintacares. Per la tarda es podrà participar en el tradicional joc del Mingo a 6:00 PM i a 7:00 PM les Mireies oferiran antenes a antenes.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15. Del món del treball, dels canvis, conflictes i millores que es produeixen, en parlem mensualment amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Bon dia.
Molt bon dia.
Miquel, ens acostem a final d'any i no sé si aquests darrers dies de l'any, aquest darrer mes, acostuma a ser intens en el món laboral.
Sí, ara que ens estem trobant doncs, canvis que s'haurà d'afrontar el nou govern per millorar una mica més encara les condicions dels treballadors. I en aquest marc ens trobem de primeres el tema dels acomiadaments, que sembla ser que el govern d'Espanya haurà de millorar les indemnitzacions per acomiadament improcedent. Cal recordar que l'acomiadament improcedent és aquell acomiadament sense causa, en el qual en el marc actual és de 33 dies per any treballat, no? Aleshores, aquest fet també és important recordar que com a Espanya va subscriure o es va ratificar en la Carta Social Europea, en aquesta Carta Social Europea és una norma que està per sobre de la normativa estatal i que, per tant, inclou millores. Aleshores, una d'aquestes millores és que les indemnitzacions es tinguin que pagar amb un increment, no? O considera, més ben dit, que les indemnitzacions que s'estan pagant actualment per Espanya són realment baixes. No?
Aquests 33 dies.
Aquests 33 dies per any. Cal recordar que abans del tema reforma, l'acomiadament improcedent es pagava en 45 dies per any. Parlem del 2012, que ja ha plogut.
Sí, una mica. Mal. Qui se'n recorda?
Les indemnitzacions en aquella època eren de 45 dies per any i, a més, si te reconeixen la improcedència, l'empresari tenia que pagar els salaris de tramitació, que consisteix en l'abonament del salari deixat de percebre des de la data de l'acomiadament fins a la data de la sentència. No?
Aleshores, i això poden ser uns quants mesos.
I això eren anys.
Anys.
Clar, llavors, moltes empreses inclús ho tenien molt clar per acomiadar o directament per intentar d'evitar de pagar aquests salaris de tràmit en cas de que tingués una sentència estimatòria per part del treballador, doncs ja en el mateix acte del reconeixies la improcedència i així ja tallaves els salaris de tràmit. Aleshores, això ja està pràcticament abolit, llevat dels acomiadaments nuls. Que els acomiadaments nuls, com ja he comentat alguna vegada, solen ser per alguna causa discriminatòria o vulneració d'algun dret fonamental, com pot ser una maternitat, una paternitat, per exercir un càrrec públic i per típics temes de religió, raça, etc. Aquesta, home, dona... Qualsevol acomiadament que fos o tingués una clara i una evidència que fos discriminatori d'alguna d'aquest sentit, llavors sí que es pot condemnar amb nulitat, no? Tanmateix, l'Estatut dels Treballadors preveu també com a casos de nulitat el que he comentat, no? La maternitat, la paternitat, risc de l'embaràs... Llavors, quan sí que es tendeixen aquests incompliments per part de les empreses, sí que el treballador té dret a reincorporar-se al lloc de treball i l'empresa té que abonar tots aquests salaris que ha deixat d'abonar des de la data de l'acomiadament fins a la sentència, no? I això ara, doncs, bueno, sembla ser que arrel de la Carta Social Europea s'està discutint bastant també a petició d'UGT i Comissions per tal de que els acomiadaments siguin més elevats aquí a Espanya, no? Considerant que les 33 dies per any queda molt per sota.
Tornarem als 45 o un mig-mig?
Jo crec que farà mig-mig, perquè també el que pretenia sumar és que fos un acomiadament restauratiu, no? On es tinguessin que valorar no només les condicions de treball, sinó les condicions personals de cada treballador. S'ha de tenir en compte que la normativa europea ha establert també, hi ha algunes sentències del Tribunal Superior de Justícia, tant de Madrid com de Catalunya, que estableixen uns danys com una indemnització més elevada dels 33 dies per any en casos en què el treballador pugui demostrar que hi ha hagut una vulneració o una discriminació o algun fet que ell està per sobre de les circumstàncies de l'acomiadament. És a dir, que si un treballador, per exemple, a conseqüència de l'acomiadament, pot demostrar que ha perdut un lloc, que ha perdut la hipoteca o que ha perdut l'arrendament o té algunes circumstàncies que es poden demostrar, el jutge et pot donar una indemnització major de 33 dies. No obstant, a Espanya, què passa? Que molts judicis hi ha sentències que al final qui decideix la doctrina és el Tribunal Suprem, no? Aleshores, és el Tribunal Suprem el que marca una mica les notes que han de tenir en compte els jutjadors, no? I en aquest cas, a Espanya, la jurisprudència estableix que les indemnitzacions estan tassades, és a dir, tens uns límits. No va en funció de les condicions del treballador o les repercussions o les o els perjudicis que li ocasioni l'acomiadament, no? Aleshores, jo vaig estar llegint també algun comentari que va fer algun article, algun magistrat, i sí que ells el que proposaven també és que posessin l'acomiadament es tingués en compte, doncs, bueno, fets com el que diu ara Sumar, no? Que és perdre, per exemple, que es tinguin en compte els acomiadaments en cas de doncs, per, en funció de l'edat, en funció del sexe. Ells consideren que no és el mateix, potser, acomiadar un home de 60 anys que un que té 25. Però, clar, jo trobo també bastant xungo.
Molt subjectiu, no?
Sí, molt subjectiu, perquè ja no només depèn de l'empresa, sinó depèn de les condicions personals de cada treballador, i ho trobo bastant, bastant complicat. El que comentava de la sentència d'algun article que he llegit d'algun jutge, que els acomiadaments fossin més o menys com la llei d'accidents de tràfic, no? Els accidents de tràfic, allà està estipulat molt bé, mal, que les lesions que tens i les repercussions que has tingut tenen un barem, i dintre d'aquest barem hi ha un preu. I a funció de les lesions, el que té que pagar l'asseguradora són uns preus que estan estipulats ja en una llei.
Hi ha com una taula.
Sí, hi ha una taula, però està molt regulada, per tot, I en aquesta taula es regulen condicions, bueno, pues físiques que has perdut, psicofísiques, socials... de tot. Però, clar, jo crec que això també pot complicar molt la vida, no? Tant en els professionals com en els propis jutges, perquè si han de determinar les empreses que en funció de l'edat, en funció si és home o dona, en funció de lo que marqui la nova normativa, si has d'aplicar, com li pots dir a una empresa quin és l'import que ha de pagar un treballador d'una indemnització per un acomiadament, si tampoc, si realment també desconeixes la situació personal de cada treballador. Mal, perquè tu, quan contractes a gent, molts no te diuen si estan casats, separats, divorciats, amb dos fills, tres fills... Clar, tu no ho saps. Aleshores, fer un acomiadament d'aquest tipus, tan restauratiu com diu Sumar, jo ho veig molt complicat. Que ara, lo normal seria, pues, com a mínim, intentar pujar una mica més
aquests
33 dies per any. Però posar temes personals dintre l'acomiadament ho trobo xungo. Tanmateix, el que et dic, avui per avui, si el treballador... Normalment la indemnització adicional es dona quan la quantitat que t'ha pagat l'empresa és totalment irrisòria i no suposa ningú esforç per l'empresa abonar-la. És a dir, el típic treballador que li han fet un contracte indefinit posa d'estar treballant un any i l'acomiaden per 600 euros. Doncs clar, aquest treballador, si realment a conseqüència d'aquest acomiadament pot demostrar que ha perdut o no ha pogut atendre el pagament de la hipoteca, no ha pogut atendre el pagament del lloguer, o l'han desahuciat, aleshores el jutge sí que pot establir una indemnització addicional. Val? I també actualment el que es fa és que l'acomiadament, per exemple... no s'ajusti a ninguna causa legal. No és el mateix un acomiadament que s'ajusta amb una causa que un acomiadament que et digui mañana no vuelvas. Evidentment, pues la Carta Social Europea, tant el Conveni 158 de l'Organització Internacional dels Treballadors, ja preveuen aquestes figures, però ja et dic, a la nostra pràctica, no tots els jutjats associats, almenys de Barcelona, que és on vaig més, són molt partidaris a donar aquest tipus d'indemnitzacions addicionals. La majoria, hi ha alguna sessió, o no, un judici que hem fet i tal, ja et veu el jutge entrar per la porta i el primer que te diu, en este juzgado no se admiten indemnitzacions addicionals.
Ja, així d'entrada.
Així d'entrada, ja t'ho diuen. Així sí que és cert que, bueno, hi ha alguns que sí que te les poden aplicar, però tens que demostrar molts perjudicis causats a conseqüència de l'acomiadament i que l'acomiadament s'hagi fet sense causa. Aleshores, s'han de demostrar moltes coses. No és tan fàcil que te'l donin. Perquè sí que és cert que ens hem trobat molts casos en què hi ha qui porta el treballador i l'indemnització són 2.000 o 3.000, ja directament, tot i haver fet una causa objectiva, com pot ser tècnica o causes organitzatives, haver fet un acomiadament encara i ulls, ja te demanen potser 50.000 euros. I això, home, doncs tampoc et passis, no?
Una altra patata calenta que haurà d'entomar el nou govern és la reforma de l'atur.
Sí.
Què diuen?
Aquí això ve a través de la Unió Europea, que per tenir... El pagament dels fons de Next Generation li obliguen a reduir la despesa pública o la despesa social. Aleshores, el que preveuen és que el subsidi de l'atur, que és quan s'ha acabat la prestació o és quan s'ha acabat la prestació o quan molta gent que ve retornada de països que està treballant fora, per exemple, també els presos, quan són de la presó, tenen dret a un subsidi, no? Sobretot també els majors de 55, quan perden la feina. Val? Però, aleshores, el que pretenen és que aquests 480 euros que s'està pagant actualment, val? Es vagin pagant de més a menys. Val? Amb aquesta mesura creuen que el treballador podrà trobar o s'espavilarà en trobar feina abans, mal, i després també el que pretenen és que aquest subsidi, que en principi no has de tenir rentes, mal, el puguis cobrar tinguent feina. Aleshores, això per ells...
Que ara és incompatible,
ara és incompatible actualment, vale? Perquè has de tenir rentes inferiors al 75% de l'SMI. Aleshores, la majoria de casos en què el CPDT que tens una feina, el subsidi ja te'l tallen. Mal. Aleshores, el que se sol fer molts en aquests casos, o el que preveuen fer, és que el treballador pugui tenir una feina i, a la part, està podent cobrar aquest subsidi. Això ho fan perquè, com molts treballadors, quan estan en situació d'atur, amb la demanda d'ocupació, i fan entrevistes, doncs, clar, les entrevistes que fan, molts la rebutgen pel fet que el salari que li tenen que pagar és molt baix. Aleshores, el que pretenen és fomentar que s'agafin aquests treballadors i puguin estar cobrant tant de l'empresa com del subsidi.
I mica a mica anar retallant el subsidi.
I de mica a mica anar retallant el subsidi. És una mesura que, bueno, estan obligats a fer-ho per obtenir dret al segon pagament dels fons de la Unió Europea. I són les condicions que es van pactar per tenir dret. Aleshores, són mesures que hauran de fer.
Sí o sí, totes
dues. Sí o sí, clar, és el que diem. En molts altres països l'atur no dura com aquí 2 anys, és més curt. Però, clar, altres països la demanda o les ofertes de treball són més grans o més elevades que les nostres. I també és cert també que hi ha en altres col·lectius, o tothom ho haurà sentit alguna vegada, que diuen és que jo per treballar aquí m'estic al paro.
Em surt més a compte.
Em surt més a compte, no? Si tens que comptar el que te paguen, l'anada i tornada del lloc de la feina, a vegades no surt a compte. Llavors, clar, el que preveuen és fer-ho així. Bueno, sí, és l'única forma que tenen. A mi, mentre no em toquin el 70% de la prestació d'atur, mentre a mi no ens toquin el 70% que tenen els treballadors els primers 6 mesos, el 60% els pròxims any i mig, jo ho trobo correcte. El del subsidi és un mes a més, però clar, s'ha de mirar les condicions també. No és el mateix un xaval de 25 anys que un senyor que l'han acomiadat i no troba feina amb 55 o 60 anys. Per l'edat que té, llavors, claro, si l'única renta que té, sí que diuen que en cas de que no trobis feina després d'aquest subsidi, que t'agafis a l'ingrés mínim vital, però l'ingrés mínim vital és molt difícil accedir-hi. Perquè els requisits que donen tens que tenir una situació quasi d'extrema pobresa per tenir dret a una paga d'un ingrés mínim vital. Aleshores, doncs, bueno, són fets que els hauran de canviar, els agradi o no, però bueno, veurem per on van els tiros ara.
Estem a les portes d'un nou any i toca revisar el salari mínim interprofessional. Sí. Aquí sempre hi ha dos bandes, dos equips, d'una banda la patronal, de l'altra els sindicats, que s'han de posar d'acord. Com ho tenim?
Aquí el cas sorprès és que s'hagi anticipat a la patronal demanant un increment del 3%, de manera que situarien el salari mínim actual amb raó de 14 pagues de 1.080 euros mensuals a 1.112.
Han mogut fitxa primers.
Sí.
Això,
sí, és curiós, perquè com sempre deien que no si es pujava l'SMI es destruiria en llocs de treball, doncs ara que ho diguin ells sembla que vagin contra, no? Però bueno, aquesta postura imagino que és per passar a l'atac i no tant a la defensa, no? Perquè com ja sabem, el que justifica els empresaris en aquest sentit és que com també els funcionaris només se les ha aplicat un 2%, doncs ells li està bé aplicar aquest 3%, no?
Aleshores, encara queden com estupendos.
Sí, evidentment. Així que maquillen una mica la imatge que donen, no? Aleshores, aquí el hàndicap que ens trobarem, bàsicament, és sobretot amb el tema de comissions i sobretot el tema del partit de Sumar, que és el que li agradaria ja per aquest 2024 és pactar uns 2.000, li agradaria arribar ja a 1.200 euros. Aquests 1.200 euros són perquè ells tenen en compte que el salari mitjà a Espanya és de 2.000 euros al mes, brut, i que seria el 60% d'aquest salari mínim que es percep, no? Jo no sé on troben aquestes mitges, perquè la veritat jo no me crec que la meitat d'Espanya guanyi 2.000 euros bruts al mes, però bueno, sembla ser que els estudis que tenen o les estadístiques que tenen són aquestes i el que volen és intentar arribar a aquest 60% i que volen fixar que el salari mínim sempre sigui el 60% del salari mitjà, no? I aquesta mesura comportaria, doncs, d'entrada, que ja el parlar que l'any vinent sigui de 1.200 euros. i per les notícies que he estat escoltant aquest matí abans de vindre aquí, la Yolanda, així com els, la Yolanda, així com els sindicats, no volen un 3, volen un 3,7, un 3,8, perquè és, el, és la mitja de l'IPC interanual del mes de novembre. El que els interessa a ells és pactar una mica més per sobre d'aquest 3 que ha proposat el, la patronal.
Els separen 80 i escaig euros.
Sí.
Veurem si s'acaben trobant o no.
Jo crec que sí que es trobaran.
A mig camí, no?
Jo crec que sí. I ara volíem comentar que també ara estan fent un cafè i he vist la portada del periòdico que comentava els abusos de les obres del Camp Nou.
Sí, se n'està parlant molt aquests dies, no?, d'aquesta sí. companyia turca.
Sí. Això és un show, no?, perquè és que... Primer, l'altre dia vaig enterar per les notícies que van entrar 12 inspectors de treball al Camp Nou.
Mai vist, dir, no? 12 de cop?
12 de cop, vaig flipar quan m'ho van dir, no? Vaig dir, bueno, veran què troben, no? I resulta que l'empresa aquesta turca que li està fent el Camp Nou les obres, tenen l'acord que si no acaben amb el termini de 3 anys és l'empresa turca que té que respondre del cost d'aquestes obres. Aleshores, el més sorprenent de tot és que un club com és el Barça es dediqui a fer aquesta, o contractar una classe d'empreses que no sé com dir-ho, perquè la paraula és bastant heavy, que contractin aquests treballadors, o tinguin aquests treballadors amb aquestes condicions tan penoses, que realment les condicions que ha pactat aquesta obra, o subcontrata o contrata per fer les obres del Camp Nou, sí que s'empanen en castellà és el descuelgue salarial, en català no sé com es diu ara.
Despenjament?
El despenjament o desvinculació del conveni col·lectiu. Aquesta és una figura que es va introduir ja en la reforma del 2012, la del Mariano Rajoy, en la qual establia que aquelles empreses que tinguessin una causa justificada d'econòmica, productiva, organitzativa, es poguessin desvincular totalment del conveni col·lectiu, de les milles, dels pactes que hi ha en el conveni o dels acords que hi ha en el conveni col·lectiu, per millorar d'una situació realment de penosa o de quiebra o d'una situació econòmica molt complicada, no? I això, aquesta desvinculació era temporal només, era fins que hi hagués un nou conveni col·lectiu. Aleshores, el que no pot ser és que un club com el Barça contracti a empreses que tenen els seus treballadors desvinculats d'un conveni de la construcció, en aquest cas. Aleshores, què passa? Que en aquest fet li poden modificar les jornades, els torns de treball, els salaris. Clar, tot aquest procediment no és fàcil, no es fa d'un dia per l'altre. S'ha de fer per mitjà d'una negociació col·lectiva. Les modificacions sostenibles de condicions de treball poden ser individuals o col·lectives. Si són individuals, no tens que passar per ningun període de consultes, no tens que passar per uns requisits formals molt heavy. Aleshores, sobretot el que és molt important aquí destacar és que per fer una desvinculació d'un conveni col·lectiu té que haver un acord entre comitè d'empresa i empresa. I aquí hi ha d'haver un període de consultes. En el període de consultes el que es tracta és de negociar de bona fe per intentar atenuar les mesures, tant de posar en coneixement totes les causes que han provocat aquesta situació econòmica, i el comitè ha d'acceptar-les. El que no me crec jo és que un propi comitè d'empresa accepti unes condicions tan penoses com les que estan veient en el Camp Nou.
Segurament no tenen comitè d'empresa.
És que sense comitè d'empresa no pots fer una desvinculació del conveni col·lectiu. La llei t'obliga a tenir-ho.
Per tant, no es poden acollir aquesta figura.
El tema està que ho hauran fet, sí. Com? Pues com ho hem vist altres vegades. Qui és el de... Qui es crea... Puc dir-ho, no? Com es fa... Una cosa és el que hem vist.
Sí, val? Sí, sí.
El que es fa en aquests casos és que la pròpia empresa escolleix els seus adeptes i els introdueix a dintre del comitè d'empresa. Aleshores, per una llavors, aquest treballador o amic de confiança de l'empresa s'afilia a un sindicat. Val? Llavors, es fan unes eleccions i es presenten a potser 3, 4 o 5 treballadors i tots amb un sindicat o amb dos diferents o amb un independent. I quan es fan les eleccions, per sorpresa, sempre ha guanyat per vots el que és l'amic o el que és el que té més certa relació amb l'empresa. Llavors, què passa? Que qui està de president del comitè d'empresa? El que té més bona relació amb l'empresa. I quines condicions pacta? Les que li convé l'empresa. Aquesta és la realitat que ens trobem moltes vegades. Que no són els propis treballadors els que han escollit el seu representant, sinó que és l'empresa qui l'ha posat allà. Aleshores, aquestes empreses són les que després pacten aquestes condicions, per mi que són penoses, perquè els obliguen... Que no he vist les condicions perquè no m'ha donat temps de veure-ho, no? Però el conveni col·lectiu de construcció és un conveni col·lectiu molt bo, entre el que cap. Tenen uns salaris bastant alts, aleshores, tens unes jornades molt limitades, tens un bon salari, unes condicions molt garantitzades, uns temes de prevenció de riscos laborals i mesures d'higiene molt heavies, aleshores, que un Camp Nou o que un Barça tingui a una subcontratista, una contratista, pagant a uns treballadors per sota del mínim i treballant, perquè molts es queixaven de les jornades màximes que feien.
Maratonianes, no? Si els veïns diuen que a les 7 del matí ja estan treballant i que a les 10 de la nit segueixen treballant, hi havia molta queixa dels veïns del voltant.
Sí, a mi el que m'ha sorprès és això, no? El fet de que... I a part, el que et deia, no? Que per portar aquest procediment de desvinculació conveni col·lectiu, el bo és que passes per l'autoritat laboral. És a dir, passes per inspecció de treball.
Que ha de donar el vistiplau.
Sí. I aleshores, què passa? Que tots han tancat els ulls.
Perquè és el Barça. Claro. Segurament, no?
I per muntar això, tampoc el que t'he explicat aquí no és, sembla fàcil, però la realitat no és tan fàcil.
Logística fina.
No és tan fàcil, perquè tens que enviar el treballador que se'n vagi en un sindicat, aquest sindicat li han de donar uns formularis per comunicar a l'empresa la seva situació, en fi, aquest treballador també ha d'estar assessorat pel sindicat, clar, això no es fa d'un dia per l'altre, això es fa...
Has de treballar-te el teu vot entre els treballadors...
És que, clar, és una història...
No és fàcil,
no? No és fàcil fer-ho, no?
Ni ràpid.
No, és un tema bastant complicat de fer, i a sobre que l'inspecció estimi aquestes condicions, és el que dic, és una mesura superurgent i temporal. Ja me diràs tu.
Una durada limitada.
Sí, una durada limitada. En principi, la durada és fins que no tinguis un nou conveni col·lectiu. Però, clar, el conveni col·lectiu, em sembla que ja està pel 2024, no? També les taules salarials. Aleshores, doncs, bueno, li es quedarà una mica encara. ¿Vale? Però, clar, aquestes condicions és que jo ho trobo brutal, perquè és que jo fos el dels treballadors, ja et dic, jo li fotia una vaga.
En tot cas, acaba danyant la imatge del Barça, com tu deies, no es poden permetre treballar d'aquesta manera.
No, a més el Barça, que és un club que...
Que és molt més que un club, no?
És més que un club i que té més poder que... És el que dèiem, no? Més una vegada que un president d'un club de futbol té més repercussió mediàtica que el president d'un govern, no? I sobretot compta amb els altres països.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Miquel Rosso, per acompanyar-nos avui, explicant-nos què passa al món del treball. Que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies per invitar-me.